matina i segueix camins de la naturalesa, sovint se sorprèn perquè sent a la pell de la cara, dels braços, de les cames, fils d'aranya. Fils que és difícil dir on se sostenen, de quin cap a quin altre queden tibats.
Érem una cinquantena de persones dins una sala de conferències amb cabuda per unes 200. Hi havia 3 o 4 cadires de rodes i altres tantes canyes de sec. Dues persones duien pegats de pirata als ulls.
La promesa no és un discurs, sinó una acció. No és una fantasia individual, sinó una expressió de la imaginació política que reconfigura el vincle i la seva temporalitat. La promesa és un exercici de la imaginació que reordena la realitat i els seus possibles a partir d'un compromís i d'un vincle en un temps compartit.
Sens dubte, el rei i la reina no van copsar ni de lluny, durant els primers senyals tempestuosos, la força destructora d'aquell moviment sísmic. Però plantegem-nos una altra pregunta. Qui de tots els contemporanis ja va sentir en aquell primer moment el trasbals colossal que s'iniciava? Qui, fins i tot entre els que van encendre i atiar la revolució?
Perquè és condició humana que hàgim de fer sempre burla i menyspreu de l'acabat i impotent, per més que hagi estat base i origen de la nostra millor situació, i per més que sigui el mateix que ens pot arribar. Per sort, aquells veterans i invàlids s'ho prenien alegrament, i era de sentir la pluja d'acudits que es creuava de l'una a l'altra banda.
Perquè el poder segueix basant-se en els dos pilars de la nostra societat, l'alegria i el bon humor. I jo hi he afegit una dimensió més lúdica, la màscara.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Hey, jingety-jing, it's Dominic the Donkey. Jingety-jing, the Italian Christmas Donkey. La, 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 la. La, 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 la.
Som-hi, Lu Monte, des de Nàpols, amb el Dominic the Donkey, amb base o sense que Lu Monte ens canti i ens digui bon Nadal. Bé, sempre és una felicitat. També és una felicitat, com de tant en tant passa en aquest programa, retrobar-nos amb tota la família Maragda, més encara així disfressats de Pare Noel. Jordi Puntí, què tal?
Ho, ho, ho.
No es farà...
Home, és que m'ho has posat amb sa boca.
No es farà menys el Pare Noel. Xenia Diagonova, què dius? Tot bé? Borja Bacunyà.
Hola, hola.
Alf Beltran.
Com anem?
Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Fantàstic, ja hi som tots. Bé, hem tingut un tast, una mena de... si més no, espero que ho hagi estat i que hagueu picat, per saber quins textos s'amaguen darrere d'aquesta primera frase o d'algunes, no primeres ben bé, però seleccions que hem anat fent en un programa que consisteix bàsicament en això, en compartir bona literatura, bons títols, no necessàriament de Nadal, que algun d'ells nadalegi, diguem-ne. Per tant, Jordi, tu que has estat el primer a llegir, jo tinc molta curiositat de saber on pertanyen aquelles paraules.
Doncs mira, pertanyen a un llibre que encara estic llegint, que el tinc a mig llegir, que és un llibre bastant inclassificable, perquè és un llibre de proses, a vegades són proses poètiques, a vegades hi ha contes, són textos bastant curts, però també n'hi ha algun de més llarg, intercalats, que es diu Proses de l'entreclaror, d'en Jordi Llavina, que l'ha publicat que ara no recordo el nom de l'editorial, Editorial Gavarres, amb un pròleg del Ferran Sáez Mateu. El Ferran Sáez en el pròleg ens dona una pista del que podem trobar, que és la prosa que escrivia Espinàs i que escrivia Josep Pla ja a una edat avançada de la vida, i que són això, són proses, són... En el cas d'en Jordi Llavina, ell ens explica que fa una cosa pràcticament cada dia, que és llevar-se d'hora al matí i anar a caminar, i molt sovint camina per al voltant de Vilafranca i camina llegint. O sigui, s'ha après amb els anys a caminar i llegir alhora, i per tant això li provoca doncs unes reaccions particulars respecte del paisatge i del que llegeix, i molt sovint doncs ens explica això, ens explica el que veu i el que va llegint, ho intercala sovint amb moments poètics, perquè ell és poeta, i per tant l'ús de les paraules i el sentit de les paraules és important, però també a vegades doncs, és capaç d'anar-se'n d'aquest moment així una mica epifànic i explicar-nos històries que tenen a veure amb els records, amb el seu passat. Jo diria que és un llibre de maduresa, d'algú que ha pensat sobre el que està fent i, d'alguna manera, la reescriptura l'allunya d'aquella immediatesa del que acaba de viure, no? I li permet, doncs, sí, és un llibre molt, molt entretingut en el sentit que et fa anar amb ell. Jo crec que hauria pogut ser, fa poc vau fer un programa sobre
la passejada,
crec que hauria pogut sortir perfectament allà perquè és un llibre de passejades i és un llibre on el Ferran Sáez també destaca, i jo crec que ho fa molt bé, la mirada, és una mirada sobre el paisatge, sobretot el paisatge del Penedès, de vinyes, d'avellaners, no? I de quina manera aquest paisatge d'alguna manera impregna la prosa que ell va escrivint.
De la mateixa manera que en Sergi Pàmies ens va ensenyar que, que existeix l'art de portar gabardina, també hi ha l'art de caminar llegint, que no és tan fàcil ni tan obvi, no?
No, i ell mateix ho diu, eh? És una cosa que l'has d'aprendre a fer. Clar, evidentment, si comences a pujar al Matagalls llegint, no ho recomano. Caminar entre vinyes, entre camins de pedra seca, de peu plana, a peu pla potser sí. No?
Pel carril bici de qualsevol punt de Barcelona tampoc és recomanable, et surten andròmines voladores de tot arreu. En fi, en tot cas, una bona recomanació d'aquest tipus de dieterisme poètic que també en Jordi Llavín ha practicat tantes vegades, Xènia. T'has quedat atrapada en una pàgina, estic també molt encuriosit de què va.
Jo en aquest cas no he portat cap llibre de poesia, però sí que he portat un llibre d'articles, un llibre que es diu La dansa de l'arquitecte, però en realitat no té res a veure ni amb la dansa ni amb l'arquitectura, o sigui, ja comencem bé. El títol és un gran engany, però també té molt de sentit, perquè és un homenatge a una frase molt famosa, no?, que s'ha atribuït a Frank Zappa i a altra gent, no?, que parlar de música és com ballar sobre arquitectura, no?, igual d'impossible o igual d'extravagant. Però bé, el llibre que porto, de l'Antoni Pizà, demostra que hi ha gent que són autèntics virtuosos en l'art de ballar sobre arquitectura, és a dir, parlar de música. Antoni Pizà és un musicòleg mallorquí nascut a Felanitx, que ja fa molts anys que viu a Nova York i és professor universitari allà. I és un musicòleg que escriu amb una gràcia, amb una capacitat de sintetitzar conceptes a vegades molt sofisticats, amb molt poques línies, i amb una capacitat també de donar a conèixer d'una manera molt divulgativa, però tampoc frívola, no? Moltes coses relacionades amb la música, però també amb altres arts. Doncs bé, amb una capacitat tan gran de fer tot això que jo crec que la lectura dels seus llibres, i d'aquest en particular, pot ser tan apassionant com la novel·la, com la lectura d'una bona novel·la policíaca, per exemple, perquè ell sap construir, un article sobre un concert-conferència del gran pianista Alfred Brendel, sap construir un article que parla d'això com si fos una novel·la de suspens o una pel·lícula, no? Que diu, per exemple, el fragment que he llegit abans pertanyia a un article que comença dient: érem una cinquantena de persones dins una sala de conferències amb cabuda per unes 200. Hi havia 3 o 4 cadires de rodes i altres tantes canyes de sec. Dues persones duien pegats de pirata als ulls, abundaven els jubilats, les dones totes soles i alguns personatges d'aparença estrafolària. Hi havia savis despistats, erudits poc higiènics i de roba probablement enfitosa. També s'havien infiltrat alguns estudiants ociosos i distrets que segurament descansaven d'una intensa sessió d'amistat a Facebook. Davant la lleu de mora, algú va comentar que els organitzadors no s'havien recordat d'anar a cercar el conferenciant a l'aeroport. Una senyora que acabava d'arribar va voler aportar la seva pròpia xafarderia. Quan l'eminent convidat va arribar a la sala, els guardes de seguretat no l'havien deixat entrar perquè no duia la identificació pertinent. Quina edat té aquest home? Preguntava una curiosa, perquè jo ja el faig gran. I ell va creant aquest suspens increïble de què passa, perquè Alfred Brendel no arriba a la sala i després finalment arriba i explica coses i diu, no, al final hi va haver prou preguntes que el pianista va defensar com va poder, com ho fa per memoritzar tanta música, s'ha perdut mai en un concert, en què pensa quan toca en un recital, per què toca un repertori reduït principalment a Mozart, Haydn i Beethoven, ha tocat mai música que no li agradàs just per fotre el compositor, com feia Glenn Gould. I per què acabam sempre xerrant Glenn Gould? Va increpar una jubilada irritada.
Bé, m'interessa molt la resposta a totes aquestes preguntes.
Vull dir, és com un petit conte, que en realitat és una ressenya d'una conferència d'un gran pianista, i sap fer el que vol, diguéssim, amb qualsevol recensió d'un concert, d'una conferència, d'un llibre. Aquí hi ha una mica de tot. Hi ha ressenyes de llibres de música, hi ha impressions personals de concerts, hi ha reflexions sobre, no, per què, per exemple, això, el coneixement de la música clàssica ja no forma part de, diguéssim, de la cultura general requerida a un intel·lectual. I, o sigui, tracta qüestions greus i qüestions més frívoles amb la mateixa, amb el mateix rigor i la mateixa elegància.
Magnífic. Recordem el títol tramposíssim, La dansa de l'arquitecte?
Sí, de l'Antoni Pizà.
Melikalikimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melikalikimaka is the wise way to say Merry Christmas to you.
Som-hi, som a Ciutat Marac d'avui repassant, celebrant el Nadal amb títols diversos de tot tipus de condició, gènere, no només en Nadal. Ja sabeu, ens ho diu Bing Crosby, que si voleu celebrar i sobretot felicitar el Nadal d'una forma diferent i original, Melikalikimaka, que és com es diu, Merry Christmas en hawaià, Borja. Mai que hi vagis, ja tens una manera d'entrar.
Mai que hi vagis per Nadal.
Per Nadal, és que on has d'anar per Nadal, si no a Hawaii.
M'agrada perquè estem punxant música molt nadalenca, però jo pensava, cap d'aquests, bueno, no ho sé, encara no ho
he fet. N'hi haurà un.
Jo pensava també en general, de dir que és un llibre nadalenc, què recomanes per Nadal, perquè pensava que a l'estiu sempre pots anar amb el llibre llarg, perquè se suposa que a l'estiu tens temps, però el Nadal no sé vosaltres, però jo amb tothom amb qui he parlat em diu, ui, ara ve una familiada i no trauré cap fins aquí 10 dies, no? I dius, llavors què fas, llibres curts? Jo és el que he fet.
Llibres llargs per regalar.
M'ho he fet venir bé, clar, perquè llegeixi a l'estiu, també. O llibrot així que faci regal.
No, llibre curt.
Jo he pensat llibre curt per buscar alguna cosa, perquè cap d'aquests llibres és particularment nadalenc. Però jo sí que volia recomanar aquest... Mira, l'he acabat, potser també perquè és curt. Però m'ha entusiasmat. O sigui, és una recomanació molt entusiasta, que és aquest nou quadern que ha escrit i que acaba de publicar la Marina Garcés, titulat El temps de la promesa, on intenta parlar i fa una cosa absolutament meravellosa, que és agafar la figura de la promesa i pensar-la en molts aspectes diversos. És a dir, no només com una promesa, per exemple, que ens permet pensar els vincles contemporanis, no? I perquè ella observa que gairebé ja no ens prometem res, que la gent ja no ens relacionem a través de la promesa, sinó des d'altres figures. I una mica l'esforç de llibres buscar-la, doncs això que deia, des de la relació interpersonal, però també com a figura, diguem-ne, d'una relació col·lectiva, no? És a dir, de la figura de Déu, de l'Estat i, diu, del capitalisme, són les tres grans promeses, per dir-ho així, apocals, històriques o generals, que estan una miqueta en crisi, no? Doncs si Déu ens promet la salvació, si l'Estat ens promet protecció i si el capitalisme ens promet èxit o fortuna, estem en un temps en el que aquestes tres promeses estan en crisi, ja hem vist que no és ben bé així. I, per tant, una mica el que observa la Marina és aquest territori que s'obre des dins de la crisi, o gràcies, o per compte, diguem-ne, per causa d'aquesta crisi de la promesa, ens obliga, d'una banda, a reinventar aquest vincle, i de l'altra, que és a on ella ho porta, a pensar si en la promesa mateix hi ha alguna possibilitat de refer alguna cosa, no? I té una idea molt bonica en aquest sentit, que és que observa que la promesa, que és part del que llegia a la introducció, la promesa és alhora també una figura de temps. És a dir, diu, la promesa és una acció que vincula passat, present i futur. És una cosa que tu fas en present, que recull un passat i que promet un futur, però aquest futur que construeix està succeint ara quan jo prometo, no? És a dir, és una mena de futur present que n'hi diu, absolutament meravellós. El llibre és esplèndid. Trobo, sincerament, que fa el que esperaries que fes un filòsof, no? O un pensador, que és recollir una figura que, insisteixo, ara està més o menys en declivi o fins i tot pot semblar nada, no? Ja ningú promet res, i reactualitzar-la des del pensament per tornar-la útil. És a dir, allò que deia Agamben, que el pensador ha de profanar, no? És a dir, treure certes nocions sagrades i tornar-les al carrer i a la vida. Crec que aquí la Maria Garcés fa una altra cosa que ja no és tan profanar com reactivar, no? És a dir, una cosa, insisteixo, en desús, tornar-la útil. I en aquest sentit funciona com a crítica política, com a crítica història, com a lloc des del que repensar els vincles, i sincerament és un dels pocs llibres que llegeixo ara que torna a fer possible pensar el futur, no? I no des de la ingenuïtat de tot anirà bé i sortirem millors i llargs iris, sinó, que això no en s'ho creu ningú, sinó des d'un lloc
les
de dir...
Les mentides de la pandèmia.
Aquestes mentides, aquests eslògans de la pandèmia que encara fan callo, sinó aquesta idea de dir, vale, sabem que tenim temps per davant, però és un temps que no està ple de res, i la promesa ens pot servir per omplir-lo. I ja només per això crec que és un llibre que val moltíssim la pena.
Prometo que el llegiré. Pensava, quan deies això, ningú no promet res, cada 4 anys, no?, com a mínim, quan hi ha nou govern, van allà, i és veritat que, de fet, jo ara que prometen més que no pas juren, perquè hi ha l'opció aquesta de què tries, jurar sobre la Constitució o prometre, no? I molts prometen aquesta cosa absolutament arnada, aquesta sí, de prometre res sobre una Constitució com l'espanyola.
No, ella també en parla, però clar, és aquesta qüestió de dir, ja, també una relació com molt postcínica i directament, no?, amb la promesa de tots ja sabem que la promesa
les
no és certa.
Les promeses electorals, a més a més.
Ara, exacte, sí.
Aquest tots ja sabem que prometen, però en realitat no els pots fiscalitzar, això ja és un lloc molt estrany.
És una promesa,
no?,
sense valor, sí.
Ah, però la segueixen fent i ens seguim votant, no?, que és una cosa molt estranya.
Adolf, baixi. Estaves allà pensant.
Bé, un altre llibre que m'està produint una reacció d'entusiasme, que és la Maria Antonieta, de Stefan Zweig. De manera que no podem parlar d'una petita joia d'un autor emergent, precisament, perquè són, a més, prop de 600 pàgines. Vaig per la 300 i és una meravella, això. Començant per la traducció, també, d'en Ramon Ferrés, esplèndida, ho dic sense conèixer l'original en alemany, i també perquè com a objecte aquesta edició de la segona perifèria està molt bé, és supercòmoda, és molt llegidor, no?, s'obre la mar de bé, i clar, comences a llegir i et trobes, per exemple, un paràgraf com aquest que ara llegiré, diu: Maria Antonieta no va ser ni la gran santa dels reialistes, ni la meuca, la gru dels revolucionaris, sinó un caràcter intermedi, una dona corrent, en realitat, ni singularment llesta, ni singularment nècia, ni foc ni gel, sense una força especial per fer el bé, ni sense cap mena de voluntat per fer el mal, la dona mitjana d'ahir, avui i demà, sense tendència al demoníac, sense tirada a l'heroisme i, per aquest motiu, en aparença, difícilment objecte d'una tragèdia. Em sembla que moltes lectores, molts lectors, jo mateix, ens sentim Maria Antonieta quan llegim aquestes línies inicials de la biografia de Zweig, no? És a dir, d'alguna manera ens sentim protagonistes, agents, víctimes d'aquest drama amb la història com un gran demiurg. Clar, no tothom neix en les circumstàncies de Maria Antonieta, ni és destinada a un objectiu tan alt, perquè la seva mare, Maria Teresa, l'arxiduquesa d'Àustria i emperadriu del Sacre Imperi Germànic, acorda amb Lluís XV de França concedir la mà de la seva filla al net del rei francès, el futur Lluís XVI. De manera que aquí hi ha un enllaç entre Habsburgs i Borbons, entre el Sacre Imperi Germànic i França, i ella no deixa de ser una noieta de 14 anys, i el futur rei un noiet de 15-16 anys. Es casen, però ves, matrimonium non consumatum est. És a dir, el rei és incapaç de consumar el matrimoni, perquè és cosa del rei.
Sí, això deien.
No, i mira, ho deien, i qui ho deia, per exemple, era l'ambaixador espanyol, que va enviar un informe secret a Madrid en aquests termes. Sabem que el castellà per aquestes coses és ideal. Diu: quien dice que el frenillo sujeta tanto el prepucio que no cede a la introducción y causa un dolor vivo en él, por el cual se retrae su majestad del impulso que conviniera. ¿Quién supone que el dicho prepucio está tan cerrado de la parte en virtud de lo que no llegó a la erección al punto de elasticidad necesaria?
Bon Nadal a tothom.
I més a més es van entendre. És a dir, sí, però... I aquí Zweig fa una digressió en què es defensa dels lectors que li puguin retreure que burxi en aquests detalls tan íntims, i diu que no es pot desconèixer l'origen real, sexual, de moltes de les tensions que es van crear entre el rei i la reina i entre ells i la cort, i que van ser un factor dins del desencadenament d'esdeveniments posteriors. I després també diu una altra cosa que provoca una certa cert esgarrifança. Diu que molts fets que van tenir repercussió en la història mundial van començar en el Covas. S'ha de recordar que la primera edició d'aquest llibre, d'aquesta biografia de Maria Antonieta, és de l'any 32. Vol dir que això ho escriu a començaments dels anys 30, quan Hitler, que sabem que li canviaria la vida a Zweig i a totes aquelles generacions, doncs encara no havia arribat a la cancelleria i eren prou feines. Bueno, potser ja era una miqueta més que un bocamoll de cerveseria, no? Però bé, ja ens entenem. La veritat és que, digressions a banda, Zweig és magistral en la narració dels fets, és magistral en l'observació de les seves causes, amb una atenció que és preferent pel retrat psicològic dels protagonistes. També és molt bo quan va extraient aquelles lliçons perennes, en forma gairebé d'aforismes, no? Que és com si de cop i volta doncs, elevés la seva situació d'espectador o de narrador i el lector es troba amb frases com ara: sempre el que reclama per si mateix totes les llibertats i tots els drets és el menys propici a concedir-lo també als altres. Bé, ara m'estic acostant a la pàgina 300. Ha esclatat la revolució, allò que llegia abans, però els reis no ho saben. No ho saben tampoc els mateixos revolucionaris, perquè en aquell 1789 Robespierre, Marat, Danton són encara realistes convençuts. Bé, sí, hi ha entusiasme per part meva com a lector, hi ha emoció, tanta que estic segur que arribaré a la part final del llibre.
No te l'espatllaré, sentiré... m'han dit com acaba. Però
No m'ho digués, perquè és que crec que hi arribaré, no hi ha mal desig, amb l'esperança que no l'acabin guillotinant. No em dieu res de com acaba.
En aquest sentit, he de celebrar la coberta spoiler, que si us heu fixat, molt delicadament, hi ha una petita línia ondulada a l'altura del coll.
Que travessa el coll.
Em sembla un detall que quan el trasllades al punt de llibre ja gairebé invita a retallar-ho.
Està molt bé. L'altre dia vaig mirar, per cert, que no l'havia vist fins ara, la Maria Antonieta Sofia Coppola. No sé si l'heu vista. Sí, és de Filmin, que és, no? Vull dir, me l'esperava més estripada, sent qui és, però està molt bé. I al final m'agrada molt. No és explícit. No és explícit, no?
Està basat, em sembla, en una biografia no de l'Esbaix, sinó d'una autora, d'una historiadora britànica.
Pot ser. Però surt això del Frenillo i el Preputi, sí, surt tot això, aquests problemes, això i surt per descomptat, és un protagonista important.
Jo en recordo la banda sonora, que xocava molt, sí, que és d'un grup que es diu The Radio Department, i que no té res a veure amb les històries, perquè això funciona molt bé.
Com el programa d'avui, que són Nadales, que tenen poc a veure amb això. Anna, el teu llibre Nadal, veus? Parlant de... Quin Nadal?
Bé, jo pensava, per Nadal, les famílies que en el cas que tinguin alguna cosa a dir-se, que de vegades no passa, no? Però hi ha famílies que potser tenen alguna cosa a dir-se i sempre pot haver-hi algú donat el record. Explicar abans tot era diferent, abans tot era millor o no, aquestes coses que de vegades sentim per Nadal, per exemple. I aleshores això m'ha portat molt ràpidament a un llibre que jo he llegit ara, que no l'havia llegit quan va aparèixer a l'avenç del 2014, que són els records de la darrera carlinada de Marian Vayreda. Per tant, hem de pensar que a taula tenim el tiet carlí, el tiet conservador, retrògrad, que ens explica batalletes d'una guerra on va participar.
Hòstia, tu cunyat, perquè si explica batalletes també... Bé, les dues
coses. Sí, sí, però... No, però, clar, la distància d'en Vayreda amb un cunyat seria que... Pobre Vayreda. Seria que té molta gràcia explicant el que explica i ho fa amb una distància desencantada, i a més amb una, jo diria, una capacitat pictòrica per les descripcions d'episodis, de bèl·lics, sí, hi ha una part d'episodis bèl·lics, però també de sensacions com molt íntimes dins la guerra i molt contradictòries, no? És algú que lluita al bàndol carlí, que defensa, doncs, les bondats del seu bàndol, però que veu tot el seguit de contradiccions de la batalla mateixa, de la guerra, de les vicissituds en què es troben. Jo el fragment que he llegit al començament és un fragment que em va fer com molta gràcia, perquè el capítol, per tenir un capítol que es diu L'esquadró de la sang, i quan hi arribes penses, ostres, ara serà el capítol d'una escabetxina terrible, a la guerra, i tampoc n'hi ha tants, de capítols profundament bèl·lics, i no és un capítol que parli d'això, sinó que parla d'un nom que rep, o sigui, un batalló, un esquadró carregat d'avis, vells, carlins, xacrosos, que no s'aguanten els pets, que ja no poden fer la guerra, de fet, i que van desfilant com poden, com si fos un aplec de llaunes antigues, no? I, per exemple, és el fragment que us he llegit, però aquest altre també em sembla com molt significatiu, perquè penso que la gràcia del llibre és que realment es nota molt que és pintor, amb Vayreda. No? De vegades, quan un poeta fa una novel·la, diem, ah, és la novel·la d'un poeta. Doncs aquí penso que té una gràcia per la descripció altament expressiva, amb girs, amb paraules molt, molt punyents, però a més amb girs, amb molt de color, amb molta força, que acaba sent interessant, no? Diguem, i que per tant no és allò que digues, ostres, tinc un interès especial en les guerres carlines i per això me l'he llegit. No, és que a través de la mirada i la pintura, diguem-ne, d'en Vayreda, passa a ser com tota una altra cosa i t'està ensenyant, doncs, aquest universal d'això, la contrarietat de la guerra, el sense sentit, l'absurd, no? Perquè acabeu de conèixer aquest Esquadró de la Sang, diu, un petit fragment, eh? Diu, i com que el nou i sa empeny i rebutja el vell i xacrós, totes aquelles mòmies, totes aquelles tarasques i aquelles antigalles, com trastos inútils, com llimones espremudes ja fins a la darrera gota, havien estat llançades en aquella mena de senalla que en els quadres de l'administració s'anomenava pomposament cuerpo de remonta, però que la nostra tropa, amb el llenguatge picaresc que caracteritza el poble de pertot arreu, havia batejat amb el nom d'Esquadró de la Sang.
Molt millor que Esquadró de la Sang, no?
Sí, vesteix una mica més pobres homes de vells, però, en fi, és realment curiós.
Maria Vayreda també convidada a taula, amb el tiet Carlí, explicant batalles. Jo he portat un primer llibre, i després en recomanaré un segon, si som a temps, que, pensant efectivament en Borja, deia, bé, que és un llibre de Nadal, és llarg, és curt, és un aforisme, parla dels àpats, hi ha una certa tradició des de, i de cada època i cada literatura en té un, no? Dickens té, i aquí la Magran els va reeditar fa ben poc, un munt de contes de Nadal, el més famós és la cançó de Nadal, i ho sabem, versionadíssima és a molts punts de vista, però Quim Monzó també té tres Nadals que publica quan es crema fa molts anys, ben divertits, on tot ho gira, com és marca de la casa i tradició. James Finn Garner, per seguir quan es crema, també va publicar, si recordeu, l'autor dels contes infantils políticament correctes, doncs des del mateix humor, no? Des d'aquesta cosa tan necessària cada cop més de la correcció política, que avui en som víctimes des de molts àmbits, i també és un llibre molt recomanable de Nadal. Jo n'he portat un altre, que també és un llibre bastant ideal per haters, que és un còmic, de fet és una novel·la gràfica de Tronchet, Didier Tronchet és un còmic dibuixant d'humor negre, jo diria, francès, molt estimat allà, i va lligat aquest Navilàndia, que és com es diu, que va publicar La Cúpula, a una dimensió també molt, molt d'aquesta època, que és la hipocresia, no? És a dir, l'obligació d'estar contents, de ser feliços, de consumir, sobretot consumir, per tot, diguem, doncs, Navilàndia, que és aquest país del títol, és un lloc on sempre és nit de Nadal, els ciutadans estan obligats... Podria ser un malson, no?
Per alguna gent. Dit així, podria ser un malson.
Sí, sempre, és a dir, els ciutadans estan obligats a estar contents, a ser feliços, a fer-se regals, a cantar Nadales, a somriure, a saludar-se, a ser amables, això té una dimensió, en alguns casos, que podria ser, no?, ideal o idealista, en d'altres és efectivament un malson distòpic, no?, segons com t'ho plantegi, i com t'ho planteja Tronchet, és des d'aquesta gairebé distopia nadalenca, perquè les festes són obligatòries per decret llei, cosa que té també un cert pes a la trama, i si els ciutadans no són prou feliços, hi ha redades. Hi ha una tropa que es diu una colla de gent, de l'autoritat, que es diuen els amics juerguistes, que et venen a buscar, no? I no hi ha controls d'alcoholèmia, però sí que hi ha controls de bon humor. I si no demostres prou bon humor, se t'emporten, no? Bé, doncs aquest és el món que planteja Tronchet, amb aquesta mena de míssil, de torpeda, que va directe al cor del Nadal. Per tant, els haters també tenen el seu Nadal a França, i no només, aquí el tenim ben disfrutable, a Navilàndia, publicat per La Cúpula, de Didier Tronchet. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. Hippopotamus to play with and enjoy. I want a hippopotamus for Christmas. Som-hi, alguns potser també l'heu posat a la carta, un hipopòtam per Nadal, no? Que és el desig que... Ves, al món de Navilàndia podria algú demanar, per què no, un hipopòtam per Nadal, com en aquesta gran cançó, Jordi. Tens allà, a la carta. a la carta. La carta feta o no feta, no?
La carta encara no està feta.
Està feta, bueno, sempre.
Ja la farem.
Ja la farem, ja la farem. Sí,
a l'últim moment, sempre.
Sí, sí.
A veure, jo buscava, sí, Nadal. Buscava alguna cosa que digués neu i he pensat en una novel·la que m'agrada molt de Simenon, que és La neu era bruta. Em passa després, he recordat que havia llegit fa anys una novel·la de Magret, perquè aquesta és una novel·la de Simenon sense Magret. Però en té una que es diu La agitada, l'he buscat, La agitada Navidad de Magret, que no s'ha reeditat fa molts, molts anys, però com que n'hi ha tantes edicions a les llibreries aquestes de vell, segur que hi és. Que és una novel·la que té molta gràcia perquè passa el dia de Nadal sense que Magret surti de casa. És una novel·la curta i uns veïns del davant, dues dones, vaja, el van a veure i li diuen, escolta, aquesta nit la nostra filla, la meva filla, vaja, una és la tia i l'altra és la mare, em sembla, alguna cosa així. Aquesta nit la filla s'ha despertat dient que el Pare Noel havia entrat a la seva habitació, li havia deixat una nina i després havia marxat. Diu, i tenim la sensació que era veritat, que un home havia entrat a casa i s'havia... Però li han fet alguna cosa, no li ha passat res per té la nina. Llavors, però Magret, que en teoria està de vacances, es dedica a investigar i, bueno, doncs és la trama, té aquella gràcia. A més, és una novel·la feta tota per diàleg. O sigui, no hi ha, pràcticament no hi ha narració. En canvi, hi ha aquesta altra novel·la que m'agrada molt, que és l'antítesi de Magret, en realitat, que es diu La neu era bruta, que és una novel·la sense crim, o en realitat sense detectiu, tot i que hi ha crim. És una novel·la que el Simenon va escriure l'any 48, per tant, just després de la fi de la guerra, de la Segona Guerra. Passa en una ciutat petita del nord de França durant l'ocupació alemanya, i és la història d'un noi adolescent, fill d'una madame d'un bordell, on hi van a parar molts oficials alemanys, a més d'altra gent, i aquest noi, doncs, es passa la vida en un bar i té un amic que té una navalla i que li diu, jo ja he matat un alemany, un ocupant, ells en diuen ocupants. I llavors aquest adolescent diu, jo també ho vull fer, jo el vull matar, jo també vull matar algú. I tota la novel·la gira al principi en la idea de veure com ho aconseguirà, i efectivament acaba robant una pistola i acaba matant, doncs, a un suboficial alemany d'una manera molt fàcil, però hi ha algú que l'ha vist. I aquest algú que l'ha vist és el seu veí de davant, que també té un cognom jueu, igual que ell, i que té una filla que aquest noi, de la qual n'està enamorat, i ella també. És a dir, tot això li serveix per construir una mena de triangle amorós i per explicar, sobretot, la immoralitat que mana i que campa lliurement en els moments de l'ocupació, i on matar un alemany no està mal vist, però alhora, si et descobreixen, et porta una mena de degradació personal que fa que la vida sigui molt complicada, tot i que pots trobar d'alguna manera, malgrat que et condemnin a mort, pots trobar la salvació en una dona que t'estima, no? Tot això en aquests ambients tèrbols que sap dibuixar també Simenon, no? Que és aquell món que hem vist tantes vegades de les seves novel·les policíaques, però aquí amb una missió jo crec que més alta, no? Que és explicar això, aquest impàs entre l'ocupació i el que ja comença a veure's que no té un futur, però a través del món petit de la gent que viu que es troben en un bar i que el que fan simplement és parlar del que ells voldrien fer, no?
Que bé, que interessant, i un recordatori sempre necessari, que hi ha vida més enllà de Magret, no? I que a vegades queda eclipsada aquesta part.
És una novel·la, la va traduir el Xavier Barral Altet i es va publicar a l'any 2003, edició en 62.
Molt bé. Doncs aquest Simenon que queda apuntat, almenys neva encara en algun lloc, no?
Sí, les la neu, bueno, les... no, i la neu és molt sí, bruta, sí. Que és veritat, que és una cosa que la neu de Nadal sempre és molt maca, i això,
sí,
però en realitat,
pel·lícules.
Quan han passat unes quantes persones, o quan unes quantes botes militars alemanyes l'han trepitjat, doncs ja no és tan maca.
Ara, exacte. Xènia, que tu potser vas conèixer la neu quan eres petita, més que nosaltres. No?
Sí, de fet ara és el que més trobo a faltar de Rússia. A mi em sembla que un Nadal sense neu és una contradicció en termes.
Sí, estem, ja som a Califòrnia.
Doncs abans parlàveu de, no?, donant algú que vol un hipopòtam com a regal de Nadal, jo us recomano que us regaleu un mamut. En aquest cas, de fet, no un mamut sencer, que potser surt massa car i difícil de digerir, però La sombra del mamut és el títol del segon llibre que recomano, de Fabio Morabito, que és un autor d'origen italià, però que viu a Mèxic i escriu en castellà, i jo el segueixo des de fa anys perquè m'agrada molt tot el que fa, i aquest últim llibre de contes trobo que és una delícia, potser el millor llibre que li he llegit, perquè són contes molt diversos, però amb alguns fils conductors molt curiosos. Per exemple, hi ha, en uns quants contes d'aquest recull, hi ha un personatge que es diu Pencroff, però no és el mateix. És a dir, hi ha aquest cognom, que és un dels fils conductors del llibre, però en cada conte Pencroff és un personatge diferent. Són diferents maneres de donar sentit a un cognom estrany. Això, per exemple, m'ha fet molta gràcia. Després he de dir que és un llibre que m'ha fet pensar estones en el Jordi i estones en el David. I ara explicaré per què, també. Aquestes raons de pes requereixen explicació, no?, per recomanar el llibre. Bueno, és veritat que els contes del Moràvit, o sobretot en aquest recull, em fan pensar en alguns contes del Jordi. Potser pel to, per una certa ironia, sempre molt, diguéssim, discreta, no?
Ha costat trobar aquest adjectiu, quan tens l'autor a la dreta.
Sí, sí, sí.
No porto cap navall.
S'han sentit uns segons d'atenció a l'ambient.
No, bueno...
Discreta està molt bé.
Ja porto la navalla incorporada a la meva consciència moral judeocristiana, ja és això, sí, sí. I per què m'ha fet pensar en el David? Doncs perquè hi ha moltes referències a coses italianes.
Ah, molt bé, aquesta és la fàcil.
Sí, per exemple, un dels contes que més m'agrada, que es diu La tristeza de traducir, té un plantejament molt curiós. El protagonista és un jove lletraferit aspirant a traductor, o sigui, un jove d'origen italià que viu a Mèxic i que comença a traduir poesia italiana al castellà, llavors es troba amb molts dubtes i moltes incerteses, i comença a traduir Ungaretti, i coneix un professor universitari que també ha traduït Ungaretti, que se suposa que en sap més simplement perquè és més gran i porta més temps traduint, no? Llavors es produeix una trobada estranya entre aquest jove insegur i el professor consagrat, i a més la xicota del protagonista també el vol acompanyar a aquesta trobada, per fer-lo sentir més segur, i després d'aquesta trobada les coses canvien radicalment. S'acaba la seva vocació de traductor, i també s'acaba la relació amb la xicota. Llavors no sabem ben bé què ha passat, i el conte és una manera magistral de, no sé si de treure'ns de dubtes o d'afegir cada vegada més dubtes. En tot cas, en molts contes de l'Humoràvit, o en aquest i en altres, hi ha un moment que tens la sensació que un dels personatges que t'explica la història menteix, i no saps ben bé quin, però tens tota l'estona la sospita d'una mentida, i has d'estar pensant constantment si és una sospita justificada o no. És una cosa que passa a vegades també en les obres de teatre de Harold Pinter, no? Que també estan basades en diàlegs. Bueno, aquí no n'hi ha tants de diàlegs, però sí que hi ha, a vegades, doncs, relacions entre persones retratades a través de petites converses en què sempre sospites que hi ha algú que no és sincer. Però per què no és sincer? De quina manera no ho és? I Clar. Què vol aconseguir amb aquestes mentides? Tot això són coses que en cada conte es resolen de maneres diferents.
Sí, sí, però no és la mentida d'un personatge de Agatha Christie, que no diu la veritat per interessos, o que fa trampes narratives, no? O no, tampoc és el narrador no fiable, entenc que és un altre tipus d'ocultació de la veritat, no?
Sí, sí, hi ha moltes maneres d'ocultar la veritat, com tots sabem, i aquest llibre, doncs, en ofereix també moltes de molt diferents, sí.
Recordem el títol i l'autor.
La sombra del mamut, Fabio Morabito. Jump on the band, plays jingle jangle, swing with a single tingle tangle, dance on the Christmas jingle jangle way. Jump with a jingle jingle jangle, swing with a single tingle tangle, dance the jingle jangle Christmas day. I was wondering if the fans rock and roll in foreign lands, so my aeroplane and me flew around the world to see.
Jingle jangle, clar que sí, el country també celebra el Nadal, Borja, que
sempre tothom ho celebra. Sí. No sé si nosaltres, però tothom.
Tots allà. Woody Guthrie també celebrava el Nadal, com cal. Mira, la Xènia parla de teatre, i això no és exactament sí. teatre, és què?
Estic una mica en la intersecció entre l'Adolf, que el tinc a l'esquerra, i la Xènia a la dreta, perquè porto un llibre de contes i alhora un llibre de la segona perifèria. Aquí ha estat una intersecció veus? Feliç. També celebro la defensa de la forma breu, prou ja d'aquesta idea que es perpetua una i altra vegada, no? Que el conte és una avançala cap a la meva, aquestes bestieses. Bàsicament, recomano, no sé, parlo de... Sobre el taló, de Damià Verdera, per moltes raons. En Verdera fa molts anys que cultiva insistentment i sistemàtica la forma breu. Ho ha fet, a més, creant tot un món, que després l'ha acabat anomenant Vila del Sac, perquè és tot un món d'un tipus de personatge, d'un tipus de grotesqueria, d'un tipus de violència, d'un tipus de capgirament de tota convenció, que sempre m'ha semblat molt interessant, molt viva. És un d'aquests autors, Verdera, que sents que està plenament en el que escriu, és a dir, que no escriu allò perquè ha d'omplir un paràgraf o perquè ha de fer una transició, sinó que justament la forma breu crec que el porta a generar o a escriure uns textos particularment intensos. I en aquest cas, a Sobre el taló, li dona la forma, és a dir, és un conjunt de podríem dir-ne, de contes, però que adopten la forma teatral, és a dir, tots prenen aquest dispositiu d'una escena, hi ha una didascàlia, no? Hi ha una descripció d'aquesta escena, un establiment més o menys d'aquesta escena, i hi ha doncs, una petita situació que normalment es resol en forma de diàleg relativament breu, són contes d'una, dues, tres pàgines com a màxim, que convoquen, crec que dues coses interessantíssimes. Primer, tot un món, per dir-ho d'alguna manera, teatral o pseudoteatral, en el qual, justament, en Verdera aprofita molt bé el fet de que un personatge sigui estrictament una designació. Les designacions no són Jordi o Borja, sinó que són doncs, l'escriptor comercial, per dir-ho així, el lector bicèfal, o són el goril·la normal i el goril·la albí, o són el caníbal A i el caníbal B, o són l'escriptor de novel·les històriques, perdoneu, i el lector bicèfal, o són esquelets i cambrers, o són bufons, o són pallassos alegres i tristos. Hi ha una escena que és entre els gegants del Pi i els gegants de la ciutat, perquè veieu una miqueta com utilitza, diguem-ne, aquesta designació de personatge. I després, una segona cosa interessantíssima, que em sembla que en Verdera explicava a diverses presentacions que ha fet sobre el llibre, diverses ocasions que ha tingut de parlar-ne, sobre com l'escriptura i el plantejament d'aquests contes no és el plantejament clàssic en el qual doncs, al final entenem que això anava de no sé què o de no sé quantos, és a dir, que es clausura una mena de sentit, sinó que ell explicava que ha treballat justament per obrir el sentit, és a dir, allà on sembla que el conte ha de quallar, el seu treball com a escriptor era dur-lo a una altra banda, no? I treballar tota l'estona perquè aquest sentit s'obri. Cosa que fa que l'experiència de lectura sigui, tot i ser contes molt breus, són contes dels quals un pot tornar-hi una i altra vegada i anar repensant què dimonis hi ha hagut aquí o què dimonis se m'ha explicat aquí, no què dimonis perquè no s'entengui, sinó per una miqueta més enllà, quin és el sentit que hi ha aquí en joc.
Què proposa, no?
Aquí el Miquel Adam, justament a l'última presentació que va fer aquí a Barcelona del llibre, comentava una cosa que em va semblar molt interessant, que era ja que en Verdera ha creat aquest món, que és Vila del Sac, amb tota aquesta corrua de personatges, aquest llibre podria llegir-se com el teatre d'aquesta vila imaginària d'en Verdera, o com el que s'hi representa en el teatre del seu món imaginari. És breu, és intens i és absolutament antinadalenc, per tant el recomano.
Mira, doncs, interfereixo per explicar que vaig parlar amb el Verdera ara fa uns mesos d'aquests textos, quan encara no els havia publicat, i va sortir una figura que és un escriptor que ha quedat una mica fora del món, que ell el reivindica molt i a mi en el seu moment m'havia agradat molt, que és Javier Tomeo. El teatre de Javier Tomeo, sobretot. No? Sí, bueno, sí. El teatre que ell feia contes, però aquest món, aquesta mena d'absurd quotidià, no? Penso en una novel·la que es deia Napoleón VII, que era un senyor que sortia al balcó del seu pis al carrer Roger de Flor i feia discursos, no? I d'altres, no? Amado Monstruo. I me recordo que vam dir, mira, doncs ell l'ha llegit i era com un referent, sí, sí.
Sí, sí, el va mencionar també.
El va mencionar.
Sí, sí, els que hi reivindicava.
La traducció geogràfica o el correlat real, si algú vol fer-hi una excursió, és Viladamat, ell és de l'Empordà, d'origen, no? I tota la part narrativa té com 6 o 7 llibres de narrativa a la Seu Vilanança, que és on ha desplegat tot el seu univers des d'aquest punt de vista, que el Miquel Adam fa molts anys que el segueix i el reivindica. També ha passat per Godall, és un autor publicat en diferents editorials. L'altre dia sortia el Telenotícies, diria, amb una peça de l'Ignasi Gaia que en parlaven tots els editors en termes de l'autor de culte encara no descobert o aquestes etiquetes que a vegades pengen absurdament dels escriptors, doncs bé, és un autor que per fortuna està, com a mínim el seu nom està sonant més, i que jo crec que aquest és un lloc que permetrà a molta gent descobrir-lo si no ho havia fet fins ara. Damià Verdera, ben portat. Adolf?
Mira, l'altre llibre que porto per recomanar és Les lliçons de Ian McEwan, en traducció de Jordi Martín Lloret. Això es troba a llibres d'anagrama. És la història d'una mena d'alter ego de Ian McEwan, que es diu Roland Baines. Aquí seguim allò, la fórmula anglesa, no? From cradle to the grave, des del bressol fins a la tomba, amb el destí marcat per dues dones i per la història a cavall entre els segles XX i XXI. Crida molt l'atenció les semblances entre el personatge principal, que és Baines, i l'autor, perquè tots dos són del mateix any, són nascuts del mateix any, van créixer a Líbia amb el seu pare militar que ja estava destinat, els van posar als 11 anys en un internat a Anglaterra, i ja als 50 descobreixen tots dos un germà que els pares havien cedit en adopció quan va néixer en temps de la guerra. Però hi ha moltes diferències, també. O sigui, tots sabem que McEwan és un gran novel·lista, un gran escriptor des de fa molts anys, i Baines és un poeta més aviat frustrat i un músic amb una carrera molt per sota del seu talent. Però hi ha una cosa a la seva vida que el marca i que probablement explica per què la seva carrera musical no va arribar a l'altura del seu talent, i és una relació abusiva amb una dona. Ella, professora de piano, ella en té 25 quan es coneixen, ell en té tot just 14, i bé, sí, allò era un delicte, però també era una altra cosa. I després Roland Baines serà víctima d'una altra dona, la seva dona, amb qui té una criatura, i aleshores ella, la Lisa, una alemanya, doncs sent la crida noble de la literatura i decideix abandonar-los a tots dos. McEwan té una part, diguéssim, moralista o de preocupació moral en moltes de les seves novel·les, i en aquí també hi ha aquesta preocupació moral, aquest canvi de paradigma des dels anys 60, 70 fins a l'actualitat, i segurament a mi em sembla que és valent, però també és prudent a l'hora de plantejar algunes de les qüestions morals també de la nostra època, no? Sobretot en aquesta distribució de gèneres. Segurament si es tractés d'una dona que hagués estat víctima, d'una noia que hagués estat víctima dels abusos, d'una relació abusiva, d'un home més gran, professor, doncs segurament el camp per explorar, per buscar doncs sinuositats o complexitats hauria estat més curt, més estricte. Aquí hi ha també, per exemple, una dona que és cancel·lada, no és un home, és una autora, que és cancel·lada per uns comentaris sobre els trans, i jo crec que tot això hi és molt al fons d'aquesta novel·la, on també veiem tot un desplegament de la història. A última hora també estem parlant d'un autor que és de l'any 48 i que a aquestes altures de la pel·lícula, si es pot dir així, doncs contempla el futur amb molta preocupació, com una miqueta ho fem tots, i a vegades intenta consolar-se pensant que, bueno, tots els vells, això ja ho va observar, em sembla que era Montaigne, no?, tendeixen a confondre la seva pròpia mort o el seu propi final amb el final de tot. Però també pensa que si... I també s'intenta consolar pensant que les coses mai no són tan greus com les esperes, és a dir, sempre te les esperes més greus de quan passen. Però també és veritat que si algú nascut o amb algú del començament de segle XX li arriben a dir com serien els 60 anys següents, sí, doncs probablement, en fi, hauria caigut fulminat. De manera que hi ha un punt d'esperança, però també, altre cop, tornem-hi, no?, aquests nuvolots més aviat negres, no pas de pluja, que tenim a sobre.
Colgar los hábitos requiere estilo, posar de apóstata no te hace un lord. Si te harta el célibe, corre, ve y dilo, pero sin predicas de inquisidor. Si te harta el célibe, corre, ve y dilo, pero sin predicas de inquisidor. Hay lenguas vividas en los sermones, bajo las túnicas del fanfarrón.
Som-hi, McEwan també s'incorpora per tant a les recomanacions de Nadal, en aquest marac especial amb un munt de títols, bé, no en són tants, perquè si en som 6 per 2, 12, al final serà una dotzena de títols, que està bé, per ser una hora...
Un per cada mes.
Això mateix, exacte. 12 campanades. Anna, va, que ens en queden un parell.
Jo porto ara un altre tiet, no? Mm-hmm. És a dir, que seria el tiet que va estar al Canet Rock, el tiet hippie, abans el Damià Verdera, sí,
en Borja.
Era jo. Fent de ventríloc de Damià Verdera, deia que no escriu per qui ha de fer una transició, no? Mm. Doncs l'autor que porto escriu contra la transició, de fet. És en Pau Malvido, perquè no sàpigues el pseudònim de Pau Maragall, germà de Pasqual i Ernest Maragall, i porto un llibre que és Nosotros los Malditos, que és com una mena de buc insígnia dels textos contraculturals d'aquest país. Per què em crida l'atenció? Per què m'ha cridat l'atenció aquest llibre? Perquè bé, és un aplec de textos, articles que ell va publicar a la revista Star, els va plegar a Anagrama el 2004, plegats per en Genís Cano, que també ja va morir. En Pau Malvido va morir de sobredosi d'heroïna l'any 94. I clar, en aquests textos hi trobem una miscel·lània molt curiosa llegida des d'avui. Molt curiosa perquè hi ha de tot, és a dir, hi ha textos gairebé, un és una mena de petit manual pseudopedagògic paternalista de com fer bé i de veritat una comuna i no s'hi val ser un nen de papà i anar a fer el halo a casa dels pares, per exemple. I això explicat així, no t'ho esperes d'en Pau Malvido, no? Té això, té una idea de contracultura, diguem-ne, d'explicar-la des de dins, per tant és com, això m'ha sorprès també, bastant crític, amb els postulats com més teòrics, fins i tot procedents d'una certa burgesia al voltant de la contracultura. Em direu, és el germà del Pasqual Maragall? Sí, jo crec que és algú que va viure sempre amb contradicció i amb batalla contra el seu propi origen, però, per exemple, en un dels primers textos és molt crític, amb Ajo Blanco. Mm. Vull dir que una mica la descoberta a través d'aquest llibre és que la contracultura és una cosa bastant més complicada i menys plana del que els grans apòstols de la contracultura i els grans supervivents de la contracultura han explicat, i l'esforç de Pau Malvido és explicar-ho des de dins amb certes crueses i amb molts detalls que permeten fer-se una idea de com era l'època, una idea bastant, bastant propera i menys mítica, fins i tot diria. Aleshores, un text que a mi m'ha interessat molt i m'ha cridat l'atenció, que potser l'hauríem de guardar pel Carnaval Maragda,
sí,
però és un article que es titula Ministro fatal, la ciudad sin carnaval, i carrega contra el ministre, aleshores ministre Martín Villa, per haver prohibit un primer carnaval a la ciutat de Barcelona, just després dels atemptats de Totxa, de l'atemptat del Papus, i que, pel que havia dit Pau Malvido, doncs es fa com si res, i en canvi el gran problema resulta que és el carnaval. I és interessant com, és a dir, està apuntant directament a la transició, està apuntant directament al sistema de partits que comença a organitzar-se, i com, en certa manera, doncs, es va també a frenar tot el corrent llibertari del final de la dictadura, no? Un fragment molt curt que dona bastant aquesta idea del que mira de dir Pau Malvido. Diu, todo eso de lo libertario, la copel, la delincuencia, los drogadictos, todo se mezcla y forma la chusma indeseable culpable de tantas desgracias. Y desde el poder se va fomentando un clima de miedo y de paranoia, antidelincuencia, para que la gente busque paz y orden. Y la paz y el orden es lo que ofrecen desde el poder. I patatín patatam, mm-hmm, m'ha fet pensar en el teu...
Sí, sí, en Navilàndia, no? Eh? Sí, sí, exacte.
Però aquí també, per exemple, hi apareix en Pau Riba, en aquest llibre hi apareix a Celeste, però és interessant per veure una perspectiva diferent d'aquesta època.
Doncs queda també apuntat i recomanat en Pau Malvido, Nosotros los Malditos, Anagrama, en aquesta col·lecció Contrasenyes, que de contracultura en sabia molt i té grans textos, que tu has citat, l'Anna deia, els supervivents de la contracultura, bé, no en són tants. Aquest és una condició que alguns d'ells comparteixen. Jo acabo amb una recomanació que no he portat físicament perquè m'estimo les meves cervicals i no m'hi cabia la motxilla i em portava una pila de llibres, però és una festa, és una celebració. Si coneixeu la col·lecció de Blacky Books Clàssicos Liberados, no? Van publicar la Ilíada, l'Odissea, bé, doncs acaba de sortir ni més ni menys que el Quijote, és a dir, aquest llibre, aquest text de la literatura universal que tard o d'hora ens en ocuparem, també és una promesa, com d'aquelles que surten al llibre de la Marina Garcés, perquè, per fi, per raons òbvies que no cal ni esmentar, però si, qui no conegui Clàssicos Liberados, són els textos originals amb una quantitat d'intertextos i de paratextos i de coses afegides i de valors afegits impressionant. És una feinada des del punt de vista editorial de Blacky Books. En el cas del Quijote, per descomptat, hi ha un pròleg i fins i tot un poema a Luis García Montero, que de poeta ha acabat sent, no només poeta, sinó, com sabeu, també alguna cosa té a veure amb l'Institut Cervantes. Hi ha, en fi, aportacions, diu aquí, aportacions en el sentit de... con intervenciones de, no? I surt des de Paul Auster, Harold Bloom, Magris, Kundera, Cristina Peri Rossi, Rosalía, Miguel de Unamuno, bé, aquesta cosa tan Blacky Books era, no?, de barrejar tot tipus de referents, Jorge Drexler, hi ha molta música, hi ha una opció que fa 20 anys no teníem i ara sí, que es diu Codi QR, a través del qual tu captures i tens cançons, tens clips, tens un munt de... Estem parlant d'una de les obres més versionades de l'art, de la història de l'art, no únicament de la literatura. Hi ha 1000 versions en dansa, còmic, música, per descomptar, tot el tipus de... qualsevol disciplina artística ha abraçat en algun moment el Quixot, o gairebé totes, i, de fet, hi ha una novel·la gràfica, no és una novel·la gràfica, és una fotonovel·la, és un concepte una mica vintage, una fotonovel·la al llarg que travessa tot el Quixot a l'edició de Blacky Books, basada en una pel·lícula que potser la Xènia coneix, i disculpar si no ho dic bé, Grigori Kosintsev, el gran director rus, jo tinc un Hamlet seu que és una meravella expressionista,
sí.
Doncs també té un Quixot. I basat en aquest Quixot hi ha una fotonovel·la, és a dir, la quantitat de paratextos que inclou aquest llibrot de Blacky Books en pràcticament 900 pàgines, és una festa. I és una vegada també un bon regal per tothom que li agradi els clàssics, que hagi llegit el Quixot alguna vegada, o moltes, i si no ho ha fet, és una oportunitat per posar-se, diguem-ne, no? Vull dir que jo ara he començat a tornar-hi, la primera a l'institut, la segona a la universitat, i ara amb Blacky, a més a la gran edició, des del punt de vista textual i filològic de Gonzalo Pontón Gijón, en conseqüència, un Quijote deliberado que agraïm molt a Blacky, que l'hagi alliberat. Sleigh bells ringing, it's that time of the year. Singers singing about the season of cheer. Presents in our stockings, champagne corks are popping. Santa jolly holiday. Som-hi, Santa Jolly Holiday, no només de Santa, sinó de tots els que no exercim de Pare Noel, malgrat que en Jordi Bontí ha començat avui saludant com il faut, amb una edició, com sabeu, maragda més, recomanant bona literatura i compartint amb vosaltres aquesta època en conjunt, de manera que molt bon Nadal, bones festes a tothom, Jordi, Xènia, que vagi molt bé.
Bon Nadal.
Borja,
bones festes.
Adolf i Anna, fins ben aviat, de part també de la Rosa Silluer i la Dolors Jonala. Que vagi molt bé, fins aviat.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Late night shopping for the things we forgot. No one stopping till we sure it's a lot. Wrapping Christmas presents is something really pleasant. It's Santa's jolly holiday. It's a starry night, moonlit bright to light the chimney top, just as Santa Claus arrives upon his sleigh. And for Rudolph and the reindeer, there's a special Christmas box, 'cause they're welcome here today. Yeah, sleigh bells ring, it's the time of the year. Frankie's singing about the season of cheer. Presents in our stockings, champagne corks are popping. Santa's jolly heart.